Valldoreixenca de tota la vida, periodista i ara subdirectora del diari Ara, Carla Turró. Benvinguda a Cugat Mèdia, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per trucar-nos i tal.
Faltaria més. Més de 30 anys has viscut a Valldoreix i ara has marxat. Com és que has marxat?
Mira, per decisions difícils de la vida, per situacions personals. La veritat és que em resultava senzill, fàcil i més còmode la vida de dilluns a divendres si estava a Barcelona, per una qüestió que també podem abordar, que és com està l'habitatge, no? En determinades zones com Valldoreix. Però bàsicament per això, perquè em resultava més còmode ara mateix per una qüestió personal estar a la ciutat i estar a prop de la feina.
I trobes a faltar Valldoreix o què?
A veure, ara que hi vinc, o sigui, cada dos per tres, tinc la família, tinc els amics, tinc la vida en definitiva, no? I a més crec que no sabria... Tinc la impressió que quan ens hem criat en un espai com Sant Cugat i Valldoreix i el privilegi que implica tenir al costat Collserola, vull dir que gairebé que necessitem sortir, no? O almenys jo necessito sortir de Barcelona. I tenir la sensació de que no estic només allò entre ciment tot el dia, no? I vinc moltíssim perquè vinc a veure els meus pares i perquè vinc a veure els meus amics i vinc a veure les meves amigues, vull dir que estic pràcticament cada setmana baixant.
Jo et volia preguntar ara precisament què és per tu Sant Cugat, però ja veig una mica que també és una via d'escapament, no, Sant Cugat?
Clar, sempre les vies, no sé si dir-li via d'escapament o. És casa, no? Al final... És casa perquè és el paisatge que més conec o el paisatge que més m'ha acompanyat i és casa perquè les persones que més estimo a la vida estan allà, no? I llavors, sí, és una via d'escapament perquè jo m'encanta la ciutat i m'encanta que hi hagi allò, soroll i gent i moltes coses i per tant tinc una part així que m'agrada molt, no? Però convisc amb les contradiccions que també m'agrada el silenci, els arbres, els ocells i la tranquil·litat, no? I llavors estic buscant l'equilibri entre les dues coses. I l'equilibri ara mateix és passar molt de temps entre setmana aquí a Barcelona, a casa meva en definitiva, on també tinc molts amics, molta colla, però baixar molt els caps de setmana perquè efectivament Sant Cugat, Valldoreix, per mi doncs això és casa i és on tinc la família, no?
Carla, volíem repassar amb tu una mica la teva trajectòria professional. Si et sembla, comencem segurament ens quedarem curts, comencem relativament a prop a la línia temporal. I és que des del 2014 has estat directora i la veu del programa històric del Balcó, de la SER. Què ha suposat per tu aquesta etapa?
Mira, saps quan et passen coses que dius... No m'hagués imaginat mai, no?, que em passés això i no m'hagués imaginat mai que em passés durant tants anys i fins i tot, no és per posar-me a cursi, però sí que hi ha una part quan, no sé, t'has imaginat coses, no?, i has somiat amb coses que, no, això, havies somiat que et poguessin passar i et van passar. Per mi el Balcó va ser una mica això, no? Jo vaig entrar a la cadena SER de becària, fent una beca i a més fent una becària una mica gran, en el sentit que jo havia estudiat abans dret. Després del dret vaig treballar, vaig estudiar periodisme i quan arribo a la beca de la SER ja soc una mica gran i tenia una sensació que ara veig que és absolutament absurda de, no sé, que era gran per fer determinades coses, quan en realitat era joveníssima, encara més cara. I al cap de molt poc temps de fer una beca vaig sortir a fer altres coses i em van tornar a cridar, primer per fer tasques de producció, després per fer edició de cap de setmana, feines de redacció i molt ràpid em proposen fer el Balcó, no? Jo deia que era un somni, però també crec que inicialment em vaig sentir una mica, no sé, sobrepassada, segurament inicialment, perquè era una cosa que no m'esperava. Ara, he de dir que a dia d'avui ha sigut no només la millor escola, sens dubte, sinó l'oportunitat de poder fer durant molt de... d'aprendre durant molt de temps amb un màster diari en directe i de fer moltes coses que jo somiava fent ràdio i que he pogut fer.
Aquí volia arribar a veure. Una cosa, òbviament, s'aprèn constantment i això que comentaves que és una escola, però tu què hi vas aportar al Balcó? Què creus? Quina petjada hi has deixat?
Que difícil, no? No sé què vaig aportar jo. O sigui, clar, això és un bon... No? Què vas aportar tu i què et va donar? Un sobre les coses que fa sempre porta una mirada determinada, no? Llavors, per mi hi havia una cosa molt important quan fèiem ràdio, que era, d'una banda, tenir la capacitat d'explicar les coses més importants que havien passat durant el dia. Jo m'imaginava molt a les 7 de la tarda, que és l'hora que fèiem el programa, la gent tornant amb cotxe, se li havia acabat el dia, no? Que pogués posar la ràdio i pogués saber el més important que havia passat. Crec que vam intentar, en moments molt difícils, perquè ens van tocar uns anys de molta... En fi, molt, molt convulsos políticament parlant, no? Jo vaig tenir una obsessió molt forta, que no sé si vaig intentar aconseguir sempre, però vam intentar sempre que era... que fos un espai on ens poguéssim escoltar i poguéssim intentar fer l'exercici d'entendre'ns entre persones que podrien pensar molt diferent, però que fos un espai on les idees poguessin ser expressades i poguessin ser contraposades sense que fossin una arma llancívola, sinó amb esperit constructiu. I després també, traient-li tota la intensitat, que fos un espai on riure, on passar-ho bé, és a dir, combinar totes aquestes coses. Jo és el que vaig intentar tots els anys que vaig estar allà al capdavant del programa.
Mm-hmm. Has comentat que eren uns anys especialment convulsos, i ho eren, però jo crec que en els últims 10-15 anys la ràdio en català, a més, està vivint un moment esplèndid. No sé com ho has viscut tu des de la teva tribuna, no sé com ho has vist, això.
Mira, jo crec que està vivint un molt bon moment. Tinc la sensació, jo m'agrada molt escoltar ràdio, tot el que sigui vinculat amb àudio així en general, i jo sé que és una frase que es diu molt pèssim, i llavors les coses que repetim molt semblen molt manides, no? Però es fa molt bona ràdio a Catalunya, hi ha molt bona escola. I això és molt important perquè, d'una banda, les ràdios locals són fonamentals per crear talent, diguéssim, això es nota molt, hi ha molta gent a Catalunya que té ràdio, hi ha molta gent que té molt bona ràdio i afortunadament hi ha molta gent que l'escolta, no? I a més, com jo crec que quan passen coses, i han passat moltes coses els últims anys a Catalunya, normalment la ràdio és qui pot arribar-hi primer. Ara és cert que s'estan transformant molt, també els diaris s'estan convertint en plataformes digitals, i hi ha certes coses que estan canviant, no? Però la ràdio té aquesta facilitat d'arribar primer, de ser ràpid, de ser àgil, de ser... I jo crec que per això ha viscut un boom molt, molt important, no? Perquè fa bona ràdio, perquè hi ha molta bona gent fent ràdio, però també perquè la ràdio té la capacitat d'explicar-te d'una manera ràpida, nítida, senzilla, tot el que passa a casa nostra, no?
Mm-hmm. I, Carla, ara has fet el salt al paper i com a subdirectora. A l'Ara, què creus que hi pots trobar que no hi havia al balcó?
A veure... Jo crec que els canvis sempre t'aporten seguir aprenent, seguir creixent, treballar amb gent nova, encara que siguin difícils, no? Perquè jo estimo i estimaré sempre el balcó i la sèrie i els meus companys, no? Però que és veritat que al final els diaris de paper, que són preciosos, a mi m'encanten, i a més l'Ara he de dir que fem uns diaris meravellosos, però també cada vegada més s'estan transformant en plataformes digitals, i per tant, jo crec que el diari ha de pensar no només en el paper de dilluns a diumenge, sinó en tota la informació que s'ofereix online, és a dir, a través de l'app, a través del web, i a repensar-se en molts productes que puguin tenir a veure amb un espai més multimèdia, no? I en aquest sentit també molt de gust explorar tots els límits que hi ha aquí, no? Amb un diari, amb un mitjà consolidat, que em mereix tot el respecte, ara que hi he entrat i a més que he pogut conèixer, no? Tots els professionals que hi ha, la veritat és que, en fi, aquí hi ha uns professionals boníssims, i llavors em ve molt de gust poder com explotar amb tots ells totes les possibilitats que hi ha a nivell multimèdia, a nivell digital, que en un diari de prestigi com és aquest.
Mm-hmm. En els dos casos, escolta, tant en el balcó com en l'Ara ocupes posicions de molta responsabilitat. I mira, aquesta pregunta, hem de ser honestos, si fossis un home no te la faria. Llavors, directament, ser dona i jove ha suposat algun problema per ocupar aquestes responsabilitats?
Jo crec que m'ha fet més feminista o m'ha fet tenir més consciència de la importància del feminisme, no? Fa molt poc em van convidar també a una xerrada per parlar justament de dones i de mitjans, i deia, m'agrada quan has dit no te la faria si fos un home, no? Jo l'altre dia quan em parlava amb altres companyes en aquesta xerrada deia, ostres, tinc tantes ganes que em fixi que haguem de deixar de muntar aquestes coses. Jo he de dir que a casa meva, amb el meu entorn, pel que fos, no tenia prou consciència de la importància del feminisme, no? I jo crec que si segurament als 15 anys algú hagués entrat al meu institut, a l'Arnau Carell, i m'hagués preguntat si jo estava a favor de les quotes, per exemple, una pregunta com aquesta, hagués dit que de cap de les maneres, que jo era absolutament capaç de fer el mateix que fa un home i que en tot cas és un tema de que ens deixin demostrar, no? M'hagués dit alguna cosa per l'estil. I el temps m'ha ensenyat, i m'ho va ensenyar molt quan em van donar el balcó, que efectivament hi ha moltes diferències i que tenim un costat en tot el, en fi, en tot el cervell, la nostra manera de funcionar, en fi, el masclisme que impera la nostra societat, no? A mi el primer que em va passar quan em van donar el programa crec que va ser un síndrome de l'impostor bastant important. De fet, no sabia que existia el síndrome, i així ja el vaig descobrir i vaig pensar, em va tranquil·litzar molt després, pensar, bé, hi ha una part de tot el que està passant que té a veure amb ser dona, no? I amb potser créixer sense tenir tota la confiança que tenen alguns homes per assumir determinats càrrecs de responsabilitat. He de dir que al final m'han impostat de coses que estan molt bé, que hauríem de tenir els fets una mica de vegades tallats, perquè no en sabem de tot. Però sí que m'ha ensenyat això. Jo crec que tenir més consciència del feminisme, entendre de la importància que té tenir aquesta consciència i de ocupar espais, no en el sentit, és que quan dic aquestes coses em fa por que no s'entenguin, no? No ocupar espais per ocupar-los, perquè a més a més quan els ocupes te n'adones que ho pots fer igual que el del costat, no? Però ocupar-los també per repensar com es fan determinades coses i amb quines lògiques ens relacionem. No sé si m'he explicat massa,
sí, la veritat. Sí, jo ara mentre comentaves, jo pensava, per exemple, en casos de masclisme i de situacions violentes, i pensava en un parell de casos en particular, com el cas del Francesc de Dalmases o el de Saúl Gordillo. No sé, des d'aquesta perspectiva feminista que comentaves, que has anat guanyant amb el temps i que has fet més forta, no sé com has viscut aquestes dues situacions que s'han produït ara fa relativament poc.
A veure, hi ha una cosa que el... És a dir, jo crec que tenim una manera de... És a dir, hi ha un tipus de relació entre un home més gran i una dona més jove, que l'home normalment ocupa determinats espais de poder i la jove és una redactora que et pregunta, en fi, que dona espai a situacions que són molt perilloses. Jo he de dir que personalment, o sigui, a mi el que m'ha passat, quan jo parlo del problema de com m'ha fet tenir consciència feminista les feines que he anat tenint, no ho parlo tant en aquests casos, que sóc conscient que passen, que tinc companyes que me'ls relaten i que hem de denunciar i que celebro més o menys que apareguin, no? Però no parlo tant de... No, a mi, almenys, la meva experiència no ha sigut tant aquesta, sinó com la gent respon d'una manera molt diferent al poder masculí que el poder femení, per dir-ho d'alguna manera, no? I com esperem que aquest poder es relacioni amb nosaltres. Jo crec que és el que més m'ha fet pensar aquests últims anys, tant a la ràdio com al diari. Mm-hmm.
Canviant de tema, Carla, com portes el tema de les pressions del poder?
No fer-li cas. És que a les pressions, l'única manera d'abordar les pressions passant d'elles. I ja sé que sona com... Què s'ha de fer davant de les pressions? No fer cas a les pressions. No s'ha de fer cas a les pressions. Jo entenc que tots juguem el nostre paper, no? I entenc que... En fi, entenc que no només els partits, en definitiva qualsevol persona que ocupi un determinat espai de poder intenti pressionar perquè el seu discurs es faci visible, es faci hegemònic i sigui amb l'actitud que ells, no? Jo crec que la feina d'un periodista i un bon periodista és no sucumbir, no fer cas a les pressions.
Això ens haurem de gravar al front, em penso, la majoria de periodistes.
Bueno, i sobretot, perquè el problema de les pressions és que quan són evidents, són molt fàcils de gestionar. El problema és que moltes vegades són subtils. I jo crec que aquí es tracta, no?, de tenir la visió suficient com per saber-les... doncs això, bullejar i no caure i, en definitiva, no fer cas.
Uh-huh. I, en aquest sentit, com veus el periodisme a Catalunya ara mateix? Està en un bon moment, en un mal moment? Què en penses?
Clar, una cosa és el pal, no? Quin tipus de periodisme fem i com està el sector. Això és un moment d'una transformació profunda. No dic cap, és una obvietat el que estic dient, jo crec que ho sabem tots els que ens dediquem a això. És a dir, hi havia un model de negoci que era clàssic, que estava molt establert i que en un moment donat la tecnologia arriba per canviar-ho tot. I tinc la sensació que estem en aquest procés de transició, no? En què, no sé, la televisió se n'adona que la gent ja no posa la tele com abans, sinó que consumeix a la carta, que la premsa de dilluns a divendres al diari no es compra tant, es segueix comprant molt en cap de setmana, però que en canvi la gent llegeix a través dels mòbils i de les apps, que necessitem crear altres tipus de productes i que la ràdio també va a la carta i ara estem a l'eclusió dels podcasts. És evident que estem en un moment de transformació digital absoluta, no? I on serà molt important, jo crec, que per sobreviure s'aposti per la qualitat. Perquè si entenem, i jo això és una cosa que tinc claríssima, que la informació s'haurà d'acabar pagant, tu has d'oferir qualitat. I jo crec, sincerament, i insisteixo que no és per aquest discurs com corporativista que dic sempre, no? Però que sembla que fem com discursos corporativistes, jo crec que fa bona informació a Catalunya. Crec que hi ha molt bones ràdios, crec que hi ha molt bon diari, crec que fa una bona televisió pública. Que tenim marge de millora, sense cap mena de dubte. No? això ho saps tu i ho sé jo, i jo cada dia surto d'aquí pensant que hi ha coses que podríem haver fet millor, i estic segura que tu surts a la ràdio i cada dia hi ha coses que dius, bueno, això ho haguéssim pogut millorar, no? Doncs en aquest intent de millora permanent estem i treballem, però jo crec que el periodisme que es fa és bo. Ara tenim un problema dintre del sector importantíssim, que és la precarietat, hi ha molta precarietat dintre del sector, i tenim un problema que és que s'està transformant la manera que el consumim i s'han d'adaptar als models de negoci, en definitiva, no? Com se sobreviu. Però jo tinc plena confiança en el futur.
Carla, parlant del futur, mira, és que em ve fantàstic perquè s'enllaça una cosa amb l'altra. És l'última pregunta que et vull fer i parlem de futur. Vull preguntar quines aspiracions professionals tens tu d'aquí al futur, futurologia, per acabar.
Ja. Jo sempre penso que sempre m'imagino que hi ha gent que es traça com un camí i els envejo, perquè tinc la sensació que tenien com objectius a la vida i els van com a complir i després els hi apareixen un altre i jo, no ho sé, mai he funcionat així i... Suposo que, no sé què és millor, no? Però jo vaig començar a l'acer sense plantejar-me i sense imaginar-me que podria fer un programa com era el Balcó, que era una cosa absolutament consolidada, importantíssima, i era la més jove de la barra de quan em donen el programa, vull dir que és una cosa que no m'hagués imaginat. Ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt. Mai m'hagués imaginat que l'Esther Vera em vingués a dir si volia ser subdirectora del diari, i vaig pensar que com que havia com... no sé, s'havia complert una etapa a la SER, no? Em venia molt de gust seguir aprenent i que ara era un lloc meravellós on fer-ho i on poder aportar a l'empresa per, no?, repensar i pensar noves vies. Llavors jo al futur penso, on m'imagino? No ho sé, prefereixo que diguéssim que el camí es faci, no? El camí no està semblant, però el que sí que tinc clar és que em deixo el periodisme. I jo això sí que és una cosa que no sé si és gairebé pànic el que tinc de sortir, però jo m'agrada molt aquest ofici, no? Molt. M'agrada l'ofici d'explicar el que passa i m'agrada l'ofici d'explicar històries i d'explicar el que passa, no? I no m'imagino fent una altra cosa. Llavors, m'imagino sempre, sempre, sempre fent periodisme. Això ho dic perquè hi ha molts que ja ho saps tu, que després acaben, no?, canvien de feina i entren al gabinet de comunicació d'empreses o de partit. A mi m'agradaria poder passar-me tota la vida a redaccions, sempre, a redaccions i sempre fent periodisme. Ara, puc explorar formats, saps? Dir que estic oberta a poder provar moltes coses diferents, sempre que sigui, doncs, això, tenir informació. I qui sap, no?, si, jo què sé, ara acabo de sortir de la ràdio, qui sap si tornen algun dia a la ràdio, si projectes d'àudio, en fi, la vida dona moltes voltes, però si pot ser, sempre redaccions i sempre fent periodisme.
Això el temps dirà, i que per molts anys sigui llavors, llarga vida al periodisme, que diem sovint. Sí, doncs, Carla Torró, subdirectora del diari Ara, Vall d'Oreixenca, gràcies per atendre Cugat Media en aquesta entrevista, ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres, un plaer xerrar una estoneta amb vosaltres.